Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutació a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Com cada any, quan arriba l'època de la preinscripció escolar, es posa en marxa la tradicional campanya en contra de l'escola concertada. Avui les quatre patronals del sector han denunciat els intents de desacreditar aquest model. Apunten com a culpable d'aquesta situació el discurs que s'ha instal·lat en diferents sectors de Catalunya que manipulen la realitat de l'escola concertada. Tampoc no ajuda que el govern català estigui en mans de la CUP contrària a aquest model educatiu. La Generalitat torna a fer maniobres per evitar que l'exèrcit pugui explicar als joves quines són les activitats que fan. Avui hem conegut que el govern ha demanat per carta a la direcció de Fira Lleida que eviti la presència de l'exèrcit a la propera edició del certamen de formació i treball. Ciutadans i PP critiquen aquesta nova ingerència de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda especialitzada en robatoris violents a domicilis i assalts a traficants. En alguns casos, els membres de la banda es feien passar per policies amb armilles, distintius i plaques per fer els atracaments. L'Ajuntament de Barcelona vol tornar a consultar amb els veïns el futur de la presó model ara que s'ha confirmat que el juny quedarà buida. El consistori vol actualitzar el procés participatiu que es va fer fa 8 anys per saber si s'ha de modificar. I a Girona, els pescadors de corall vermell de la Costa Brava no veuen amb bons ulls la decisió de la Generalitat de prohibir-ne l'extracció a partir de l'any que ve. Diuen que no cal una mesura tan dràstica i presenten alternatives. Fins a les 3 de la tarda us expliquem aquestes i d'altres qüestions. Serà com cada dia després de la informació de servei i també de l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel ennuvolat, seguirem així aquesta tarda a la meitat oriental del territori, així com al Pirineu, amb precipitacions que no han de remetre ben bé fins al final del dia, justament quan la cota de neu haurà caigut fins als 1.000 metres avui. A la resta només trobem intervals de núvols, sobretot de tipus alt, bancs de boira encara i molta calitja, això sí. Tot i així, esperem que aquesta calitja vagi escombrant-se amb l'impuls d'un vent que bufa avui ja de tramuntana o de nord-oest, sobretot als extrems del territori, nord de l'Empordà, el Pirineu, Gironí, així com també al sud de Tarragona, amb tramuntana o mestral molt fort de fins a 80 km per hora. A la zona dels ports s'hi farà notar sobretot a la tarda i continuem també, a més, amb avisos taronges a la costa empordanesa, on aquesta tramuntana té una força 8 i produeix onades de 4 metres. Pel que fa a les temperatures, avui també baixen amb màximes de 16 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i 16 també a Girona o a Lleida. Esperem, però, un canvi de temps per aquest cap de setmana. Demà tindrem un dia ja assolellat, cel més clar, al matí encara amb alguns núvols baixos al litoral i amb unes temperatures que baixaran, excepte al Pirineu, on han de pujar més aviat. Hi haurà mínimes de 10 a Barcelona, de 6 graus a Tarragona, 2 a Girona i 1 a Lleida. I el vent, al començament, encara es notarà molt aquesta tramuntana o el mestral als dos extrems del territori, sobretot cap a la costa, amb avisos encara aquesta matinada de nivell taronja a la Costa Brava. També ratxes de vent de 80 km per hora cap a la zona dels ports al matí, després, a poc a poc, aquest vent anirà afluixant. I diumenge tindrem una jornada més assolellada, al matí amb algunes boires, també amb núvols baixos al litoral sud i unes temperatures que pujaran més. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a aquesta hora a les carreteres. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. A aquesta hora veiem per càmeres diversos problemes que compliquen la circulació. Un accident a l'autopista P7 a Mollet del Vallès provoca un carril tallat en sentit Girona i cues de 2 quilòmetres. També a la B23 veiem intensitat al Papiol en direcció Martorell. A la C32, a Esplugues de Llobregat, hi ha cues de 3 quilòmetres per enllaçar amb la Ronda de Dalt. A la C58, aturades 1 quilòmetre a Badia del Vallès en direcció Barcelona. I dir-vos que a la C55, un accident que s'ha registrat a l'altura de Collbató, obliga a circular en pas alternatiu. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
Gràcies, Helena. Informació també del transport públic. Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I recordeu que al llarg del cap de setmana les diferents rues de carnaval previstes provocaran restriccions i desviaments en algunes línies d'autobusos. Per aquest motiu, TMB recomana que feu servir el metro. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 0 10. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
4 minuts i mig perquè siguin 2:15, moment com cada dia a aquesta hora per fer una ullada a l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. El Barça ha completat el seu penúltim entrenament abans de jugar diumenge al Vicente Calderón en Lliga davant l'Atlético de Madrid. Els joves del filial, Nili, Martínez, Carbonell i Aveledo, han completat la nòmina de disponibles de Luis Enrique. De cara al partit al Manzanares, l'Asturià podrà comptar també amb el turc Arda Turán. No així amb Mascherano, que encara no ha fet net de la seva lesió d'isquios i haurà d'esperar el proper partit contra l'Sporting de Gijón. Des del vestidor blaugrana es continua emetent un missatge d'optimisme i de lluita pensant en les opcions de l'equip a la Lliga. Ho feia ahir a través de les xarxes socials el porter alemany Marc-André Ter Stegen.
Será un partido muy complicado que queremos ganar, que queremos dominar. Sabemos que el Atlético ha jugado esta semana en la Champions League, lo que están haciendo contra equipos grandes como Leverkusen también. Queremos ganar, queremos 3 puntos como funciona el domingo.
En parlarem d'aquest important partit pel conjunt blaugrana a la Lliga amb l'ex de l'Atlético i del Barça, Julio Alberto. També en clau blaugrana i des de la gira institucional per la Xina, el president Josep Maria Bartomeu rebutja parlar de temes d'agenda a la secretaria tècnica com ara el tècnic Luis Enrique o de Leo Messi. Recordarem també en òrbita del Barça el que explicàvem ahir a Deportes Cope. A dia d'avui, el club descarta fer una incorporació per a la demarcació del lateral dret. A l'Espanyol, Marc Navarro completa la seva recuperació i estarà a punt sonar diumenge a les 12 a Cornellà Prat. A Esports Copé compartirem uns minuts amb Bernan Pérez, el jugador paraguaià que aquesta setmana ha adquirit nacionalitat espanyola.
Yo estoy muy, muy contento de poder ser, o sea, de poder tener la nacionalidad española, porque yo me siento muy feliz aquí en España. Mis hijas han nacido aquí, entonces, nada, es un plus más para mí.
Quique Sánchez Flores encara no pot comptar ni amb el davanter Leo Baptistao ni amb el migcampista Víctor Sánchez. En futbol, pels catalans, arrenca aquest vespre a les 8 al Municipal de Reus amb el partit que enfrontarà el Reus Esportiu davant l'Oviedo. Després d'una única victòria a casa als darrers 7 partits, l'objectiu és recuperar la fiabilitat a camp propi. Sentim el tècnic roig-i-negre Nacho González.
Obviamente tenemos que volver a ganar, ¿no? A ver si somos capaces. Claro, a partir de ahí es cómo volvemos a ganar, ¿no? Y eso es lo que nos ocupa el día a día.
Dissabte serà a torn pel Girona en el seu desplaçament al camp del Mirandés, mentre que el Saragossa Nàstic es disputarà en la jornada de diumenge. Bàsquet, victòria per fi a domicili del Barça a l'Eurolliga per 5 punts a la pista de l'Emporio Armani Milano, 78-83, amb novament Antetomic com a figura destacada del partit, ben secundat per Bezenkov. Feia 4 mesos i 8 partits fora de casa que el Barça no sumava una victòria que manté vives les opcions de sobreviure en competició continental pels de Giorgos Barchokas. El mateix Antetomic, però no sé de si el Barça passarà o no a la ronda de quarts de final.
Lo más importante que hemos ganado, como hemos dicho antes, una primera victoria fuera de casa después de 4 meses significa mucho para todo el mundo. No puedo decir sí, esto cambia todo. Luchar y jugar bien, nada más.
Els blaugranes estaran molt pendents a la jornada d'avui dels partits que juguen Baskonia contra Efes Pilsen i el Real Madrid contra el Darussafaka. Tant Efes com Darussafaka marquen ara mateix la frontera de l'accés als quarts de final. En hoquei patins, segona jornada de quarts de final de la Copa del Rei, amb els emparellaments Barça-Voltregà, que es disputarà a les 8, i Liceu-Lloret, que començarà a les 6 de la tarda. Ahir, classificació per semifinals del Vic a la tanda de penals davant del Vendrell i del Reus, que va haver de marcar gol d'or per eliminar l'anfitrió Alcobendas i guanyar-lo per 6-7. I en motor, analitzarem de la mà del nostre especialista en Fórmula 1, Carlos Miquel, la presentació del nou prototip de McLaren amb el que Fernando Alonso correrà al proper Mundial.
Gràcies, José Luis. Tot això ampliat a Esports Cope a partir de les 3:05. Nosaltres fem una pausa i de seguida més notícies. Què tal? Molt bona tarda de nou. Són 2:15. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Com cada any, quan arriba l'època de la preinscripció escolar, es posa en marxa la tradicional campanya en contra de l'escola concertada. Avui les quatre patronals del sector han denunciat els intents de desacreditar aquest model. Parla d'aquesta situació el discurs que s'ha instal·lat en diferents sectors de Catalunya que manipulen la realitat de l'escola concertada. Tampoc ajuda que el govern català estigui en mans de la CUP contrària a aquest model educatiu. La Generalitat torna a fer maniobres per evitar que l'exèrcit pugui explicar als joves quines són les activitats que fan. Avui hem conegut que el govern ha demanat per carta a la direcció de Fira Lleida que eviti la presència de l'exèrcit a la propera edició del certamen de formació i treball. Ciutadans i PP critiquen aquesta nova ingerència de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda especialitzada en robatoris violents a domicilis i assalts a traficants. En alguns casos, els membres de la banda es feien passar per policies amb armilles, distintius i plaques per fer els atracaments. L'Ajuntament de Barcelona vol tornar a consultar amb els veïns el futur de la presó Model, ara que s'ha confirmat que al juny quedarà buida. El consistori vol actualitzar el procés participatiu que es va fer fa 8 anys per saber si s'ha de modificar. I a Girona, els pescadors de corall vermell de la Costa Brava no veuen amb bons ulls la decisió de la Generalitat de prohibir-ne l'extracció a partir de l'any que ve. Diuen que no cal una mesura tan dràstica i presenten alternatives. Són les principals notícies d'aquest divendres a Catalunya. N'hi ha més que repassem en forma de titulars. Isaac Posadas, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
CiU passa a dir-se grup demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, tot i el desacord del regidor de Demòcrates.
La decisió s'ha adoptat en una votació on 9 regidors han votat a favor i el regidor de Demòcrates, Gerard Ardanuy, en contra, tot i que l'alcaldessa de Colau ha anunciat el canvi al ple de l'Ajuntament. Ardanuy ha anunciat que presentarà un recurs de reposició, argumentant que no hi ha unanimitat a la decisió. El regidor ha exposat que el nom pot generar confusió al tractar-se d'una coalició de partits i no d'una fusió. Tot i així, el grup polític anirà adaptant la seva imatge gràfica i presència a les xarxes socials a la seva denominació.
La Generalitat demana explicacions a Renfe per no avisar els viatgers de la protesta de Montcada dimecres passat.
Segons el conseller Josep Rull, Renfe no va actuar amb diligència, ja que hauria hagut d'informar els usuaris del tall de la via. A més, la manifestació va afectar un total de 90 trens i Renfe no va preveure sistemes alternatius de transport. De Montcada i Reixac va assegurar que Renfe era coneixedora de les afectacions. L'alcaldessa, Laura Campos, considera indignant que Renfe traslladi a l'Ajuntament i als cossos policials la seva incapacitat d'organització previsió.
Presó per a 13 integrants del clan de l'Empordà dedicat a cultivar i exportar marihuana.
Els investigadors atribueixen als líders del grup Capirote delictes de pertinença a organització criminal, també crims contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric, estafa, danys i bloqueig de capitals. La resta de detinguts que ocupaven càrrecs baixos dins de l'organització criminal han quedat en llibertat provisional.
5 detinguts per un robatori violent a l'exterior d'un bar de Palamós.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 homes i una dona d'entre com a presumptes autors d'un delicte de lesions i un altre de robatori amb força i intimidació a un bar del municipi. Els agressors li van robar el telèfon a la víctima i van agredir-li sense motiu aparent. El jutge ha decretat presó per un dels detinguts i llibertat amb càrrecs per la resta de presumptes agressors.
El Mobile World Congress multiplica per 10 la demanda de productes exclusius com la llagosta o el llamàntol a Mercabarna.
Les vendes de producte fresc s'incrementaran en un 15% en fruita i verdura, un 20% pel que fa a la carn i fins a un 35% en peix i marisc. Els majoristes asseguren que l'increment serà més significatiu en productes exclusius degut a l'elevat poder adquisitiu dels visitants. A més, destaquen que el Mobile World Congress suposa compensar el mes de febrer el més fluix de la temporada.
Ada Colau demana diàleg a l'oposició i al govern central que reguli el lloguer i millori el transport públic.
Ha exigit al grup municipal del PP i també als ciutadans que col·laborin per aconseguir que el govern d'Espanya s'impliqui en qüestions com el finançament del sistema de transport públic, combatre la contaminació i modificar la legislació per poder regular el preu del lloguer a la ciutat. A més, ha demanat al grup Demòcrata i Esquerra que transmetin a la Generalitat 9% de la taxa turística i que la futura llei de comerç defensi un model de proximitat.
La Fundació Bofill llença una plataforma de micromecenatge per a projectes d'innovació educativa.
Impulsa en col·laboració amb la Fundació Goteo la plataforma femeducació.org per a emprenedors en projectes educatius. La primera convocatòria seleccionarà un màxim de 20 iniciatives. Els seleccionats rebran acompanyament expert intensiu per transformar les seves idees en projectes d'impacte. Es busquen recursos per implementar la forma pilot que sistematitzin els models actuals i projectes desenvolupats en altres països per implementar-los a Catalunya. Les iniciatives es podran presentar fins al el 23 de maig.
I el brot de xarampió a Catalunya arriba a 21 casos amb evolució favorable i afecta dos nens.
La Conselleria de Salut ha destacat que la majoria de casos són persones sense vacunar o vacunades de forma incompleta. Es tracta d'una malaltia eliminada a Catalunya des de fa 17 anys. Les sospites de xarampió es notifiquen a la xarxa de vigilància epidemiològica per iniciar actuacions de control i limitar l'aparició de més casos, com dicten les mesures de prevenció de l'Organització Mundial de la Salut.
Com cada any, quan arriba l'època de la preinscripció escolar, s'enceta la tradicional campanya en contra de l'escola concertada. Avui, les quatre patronals del sector han denunciat els intents de desacreditar aquest model i alerten que s'està amenaçant. Membres d'aquestes escoles assenyalen com a culpable d'aquesta situació el discurs que s'ha instal·lat en diferents sectors de Catalunya que manipulen la realitat i la feina de l'escola concertada. Tampoc ajuda gaire que el govern de la Generalitat, favorable a la concertada, estigui fiscalitzat per la CUP, contrària a aquest model educatiu.
La Federació d'AMPAs de les Escoles Concertades, la FAPEL, ha fet aquest nou pas per defensar el seu model. Ha dirigit una carta a les més de 140.000 famílies que representa, on pretén explicar, segons el seu president, Josep Manuel Prats, que la concertada no viu en els mons de Yupi i que la preocupació pel seu futur és creixent. Prats comentava als micros d'aquesta casa que des de fa un parell d'anys, arran de la ILP per fer desaparèixer les concertades, n'estan tips de ser sempre diana ideològica.
Aquí sacar la ideologia de los centros educativos. La educación no puede tener ideología. No creemos que sea la mejor forma de educar a nuestros hijos para una sociedad plural. Al contrario, yo creo que dando una pluralidad de centros educativos facilitamos esta pluralidad en la sociedad. De la misma forma que a nadie se le ocurre imponerme a mí si tengo que comprar un coche u otro, comprar un supermercado u otro.
¿No? L'educació hauria d'estar fora d'aquest debat partidista i està totalment finançada, perquè si no, es limita la llibertat dels pares a l'hora de triar. Uns pares preocupats per si s'eliminen les poques ajudes que arriben, perquè, segons Prats, ja han de fer uns esforços econòmics força injustos.
Que esto tenga un freno por una razón económica no nos parece justo. Y precisamente por eso reivindicamos el hecho de que la financiación de los centros educativos tiene que ser igual para todo el mundo y por tanto a todo el mundo. Y por tanto, que a un padre no le cueste ni un duro, digamos, acudir a un centro público, un centro concertado o un centro, en fin, lo que sea, ¿no? Es el que me gusta por proximidad, porque está cerca de mi trabajo, porque me gusta porque es el que yo fui de pequeño.
Prats diu que ningú que estigui en bon seny pot coartar aquesta llibertat i no és l'únic preocupat pel futur de la concertada. El director pedagògic de l'escola concertada Isaac de Vic, Ferran Riera, afirma que el que està en joc efectivament és la llibertat i que cal espavilar per no perdre aquest sistema. Per Riera, Catalunya pateix una greu crisi educativa i que, com deies, l'auge dels antisistema de la CUP fa perillar aquest model en què confien a dia d'avui més d'un terç dels catalans.
Canviem de qüestió. De nou, la Generalitat maniobra per evitar que l'exèrcit pugui explicar als joves quines són les activitats que fan i quines sortides laborals ofereixen les Forces Armades. Avui hem conegut que la Direcció General de la Joventut ha demanat per carta a la direcció de Fira Lleida que eviti la presència de l'exèrcit a la propera edició del certamen de formació i treball que es farà a l'abril, amb l'excusa que les Forces Armades no han d'estar presents en espais que no li són propi. PP s'han mostrat contraris a aquesta ingerència de la Generalitat i des de Fira Lleida asseguren que l'exèrcit continuarà al Saló. Yolanda Canales.
A la carta que ha enviat el govern català, concretament la directora de l'àrea de joventut de la Generalitat, Marta Vilalta, Fira de Lleida, s'insta aquesta institució a incloure noves bases de participació perquè l'exèrcit no estigui present al saló educatiu que organitza cada any. I des de Fira també s'ha respost al govern català dient que l'oferta que presenta el Ministeri de Defensa encaixa perfectament amb l'objectiu que es busca amb aquest saló i, per tant, l'exèrcit continuarà tenint el seu estand. Ho explicava a COPE el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, qui també destacava la importància que tenen per algunes comarques lleidatanes l'Acadèmia Militar de Talarn.
Atenent que l'interès de Fira és presentar el màxim, el ventall més ampli de possibilitats de formació i d'ocupació, doncs encaixa perfectament, no? com ha vingut sent al llarg d'aquests darrers anys. I destacar, si més no, doncs que per l'economia d'alguna comarca determinada de la província de Lleida, doncs el pes de l'Acadèmia de Talarn doncs és important.
En tot cas, la petició del govern català ha estat qualificada com a vergonyosa per la presidenta del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, que també recorda que la ciutat, però tota la província de Lleida, li deu molt a l'exèrcit. En la mateixa línia s'ha pronunciat la popular Dolors López, qui lamenta que la Generalitat estigui impulsant una política sectària i partidista. Escoltem primer Ángeles Ribes i posteriorment a Dolors López.
ha estado hace 4 días salvando a mucha gente por unas nevadas tremendas, por unas inundaciones en el Valle de Arán en 2012. Entonces sí que se les requiere y se les pide. Pero cuando se trata de simplemente que les dejen exponer toda su formación profesional, entonces no pueden.
El rechazo más absoluto a esta política sectaria y partidista del gobierno de la Generalitat de Cataluña, que me gustaría saber si hubiera un ejército catalán tal como pretenden, si también lo vetaría o ese ejército ya sería bueno para nuestros jóvenes.
Ciutadans i PP no només defensaran la presència de l'exèrcit a la Fira de Formació i Treball, sinó també al Saló de l'Esport i Turisme de Muntanya.
I diumenge a Barcelona a les 12 del migdia hi ha convocada una concentració a la plaça Urquinaona per reclamar el compliment de les lleis i les sentències per part de la Generalitat Antonio Pérez.
La manifestació convocada per l'Associació Cultural pel Progrés serà per reivindicar que no tots els catalans són secessionistes, per la legalitat de la Constitució Espanyola a Catalunya, el dret i la llibertat a utilitzar el castellà a totes les administracions i per una aplicació de la legalitat vigent i, si fos el cas, de l'article 155. El president de l'associació, Bartolomé Fraile, apunta que les institucions a Catalunya estan per representar i defensar a tots els catalans. Critica que els membres del govern les estan utilitzant a favor de la seva ideologia i oblidant el conjunt de tots els ciutadans.
Porque lo que hacen es destruirlo todo con el único objetivo de gobernar, con el objetivo de ser los amos de Cataluña, de todas las personas que vivimos en Cataluña. Y no tenemos amos, somos personas y ciudadanos de derecho, y eso es lo que se les olvida, el derecho. Ellos lo que quieren es un golpe de Estado a favor de su ideología, humillando al resto.
Bartolomé Fraile convida a tots els ciutadans a la concentració del diumenge 26 de febrer, que començarà a la plaça Urquinaona a les 12 del migdia i finalitzarà a la plaça de Sant Jaume amb l'objectiu de fer respectar les lleis i les persones i de fer una Catalunya cada cop més gran junt amb Espanya.
Us expliquem també que els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda especialitzada en robatoris violents a domicilis i assalts a traficants. En alguns casos, els membres de l'organització es feien passar per policies amb armilles, distintius i plaques per fer els atracaments. Judit Rosa.
La investigació es va iniciar el mes de maig quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de que s'havia produït un segrest de 5 hores a 2 germans empresaris de Barcelona. Aquells germans regentaven un restaurant i una immobiliària a la ciutat. I una nit, un grup de persones armades van sorprendre un dels homes quan sortia de la pizzeria on treballava al districte d'Horta-Guinardó. Identificant-se com a policia, ràpidament el van immobilitzar i emmanillar sense que pogués oposar cap resistència. A la vegada, van fer el mateix amb l'altre germà i el van sorprendre al seu domicili de Barcelona. Segons ha relatat el cap de la Unitat Central de Robatoris Violents, David Torroella, els van portar els dos a un bosc del poble de Torre de Claramunt i van retenir-los allà 5 hores, que van convertir-se en una tortura.
Els van ficar dintre del vehicle fins que es van reunir a Collserola dintre d'una furgoneta, encaputxats, i van agredir a les víctimes físicament i a la vegada amb defenses elèctriques. Clar, imagineu-vos la situació de les víctimes en un vehicle que no coneixen, envoltat de persones que no saben quantes són, que no coneixen, i que els estan agredint físicament, i amb una defensa elèctrica, és a dir, sembla, i amb les mans embridades. Sembla molt a unes tortures.
El que volien aconseguir els assaltants era els diners d'una venda immobiliària que acabaven de tancar els germans, però afortunadament no van aconseguir i van haver de marxar només amb els diners que duien a sobre. El dispositiu ha acabat amb la detenció de 19 persones i el jutge ha decretat l'ingrés a presó per a 9 d'ells i llibertat amb càrrecs per a la resta.
De successos que el jutge ha decretat presó provisional per a l'home que va robar un camió de butà a Barcelona. L'home, un ciutadà suec, va donar positiu quan li van fer les proves de drogues, havia consumit cocaïna i ha estat ingressat en un hospital fins ahir dijous. L'Ajuntament de Barcelona vol tornar a consultar amb els veïns el futur de la presó Model, ara que s'ha confirmat que el juny quedarà buida. El consistori vol actualitzar el procés participatiu que es va fer fa 8 anys per saber si s'ha de modificar. Mentrestant, als voltants de la presó Model, la gent veu amb satisfacció que es tanqui el recinte, tot i que alguns negocis se'n ressentiran. Sergi Tor.
Residència pública d'avis, espais culturals i esportius, biblioteques i jardins. Els veïns dels carrers pròxims a la Model ho tenen clar. L'espai pel tancament de la centenària presó ha de ser públic, refusen la possibilitat d'iniciatives privades i establiments comercials. COPE Catalunya i Andorra posa veu a les reivindicacions del carrer.
Centro de estudios, que ya se había dicho, lo veo muy buena idea, y bueno, que hicieran biblioteca también.
Que sustituïssin els presos pels jubilats, amb les condicions que estan els presos avui en dia.
Zona verde, un pàrquing i serveis pel barri.
Una estada anciana.
Biblioteques i, no sé, puestos de reunió de veïns.
El tancament de la presó, 113 anys després de la seva inauguració, provocarà que la Generalitat lliuri les claus de l'edifici el mes de juny a l'Ajuntament. Aquesta pota recupera el pla director del 2009, consensuat amb els veïns quan era alcalde Jordi Hereu, o bé redactar un de nou. El tancament és celebrat, però hi ha un sector que reconeix que tindrà pèrdues. És concretament el sector dels bars pròxims a la presó. Molts dels seus clients són treballadors i ara es perdran. Escoltem el propietari, Fidel Amigó.
Claro, aquí havia bastantes treballadores i aquí venien bastantes armers.
I una unanimitat. Després de suportar els inconvenients de viure a prop d'una presó, els veïns volen que de cara al futur s'escolti la seva veu.
A Tarragona, pica baralla entre l'Ajuntament i Salut, que ha acusat a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros de promocionar begudes alcohòliques durant les festes. L'alcalde titlla l'advertiment d'hipòcrita i posa com a exemple la imatge de polítics com Mas o Puigdemont brindant amb cava. Mònica Carrasco.
Tarragona diu que no deixarà de promocionar les festes amb begudes alcohòliques, tot i la carta de Salut en què es demana al consistori que se n'abstingui. Parlen de cinisme i d'hipocresia del departament perquè, segons l'Ajuntament, el que es promociona és la festa local i no la beguda. A més, recorden a Salut que ja fan múltiples campanyes per promoure un consum responsable. Escoltem l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Tota aquesta hipertonteria ens ha de portar a l'absurd. Tarragona és diferent per alguna raó? És que algú va en contra de Tarragona? I algú li fa la garagara i la guitza? Hem de renunciar a la nostra història i les nostres tradicions?
Salut treu ferro a la polèmica, però referma en la seva petició. Diuen que veure l'alcalde o altres membres de la corporació promocionant aquestes begudes només fa que donar-los rellevància i incitar al consum. Mercè Vieto és subdirectora general de Salut Pública.
Hi ha una normativa que prohibeix promocionar, no?, les begudes alcohòliques, i jo crec que la pròpia regidoria i el propi ajuntament valorarà quin canvi vol prendre. Fa molts anys que ja estem fent aquest recordatori, no és una cosa nova.
L'Ajuntament de Tarragona ja ha anunciat que respondrà de manera oficial i també per carta al Departament de Salut.
Mentrestant, a Girona, els pescadors de corall vermell de la Costa Brava no veuen amb bons ulls la decisió de la Generalitat de prohibir-ne l'extracció a partir de l'any que ve, després dels informes dels científics. I és que en els darrers 20 anys els corallers furtius han saquejat el litoral de la Costa Brava, segons els agents rurals i la Guàrdia Civil que persegueixen aquesta pràctica il·legal. Els pescadors de corall diuen que no cal una mesura tan dràstica com la prohibició i presenten una alternativa a Milan Suero.
La Generalitat ha pres aquesta decisió envers el resultat d'un estudi fet per 14 científics adscrits a centres de Catalunya, França i els Estats Units, on s'ha arribat a la conclusió de que el 90% de la població de corall en aigües catalanes es troba en un estat de conservació crític i que la seva recuperació només és possible si es deixen de fer activitats extractives. Els pescadors, per altra banda, defensen que l'activitat és sostenible i que és compatible amb la conservació del medi natural. Per això proposen al govern impulsar un estudi amb la participació de científics a partir d'immersions i gravacions del fons que ells mateixos ajudarien a elaborar. L'advocat que representa els pescadors de corall vermell a Catalunya, Guillem Bossacoma, explica en què consistirà el pla de gestió que aquests proposen.
Llavors, el pla de gestió que nosaltres volem proposar és un pla de gestió que qui millor que els professionals que vagin a l'aigua que vigilin, però que les zones que siguin sostenibles, i això, i estem disposats a finançar el col·lectiu de pescadors, està disposat a finançar un estudi seriós, és a dir, les zones que siguin sostenibles, tant de 0 a 50 com per avall, que es deixin obertes, i les que no siguin sostenibles que es tanquin, com s'ha fet fins ara.
Els pescadors asseguren que ells són els principals interessats en preservar la població de coralls vermells en aigües catalanes, ja que viuen de la pesca d'aquests animals.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, fresón tarrina de 500 gramos a 1,95€.
Y naranjas de zumo El Corte Inglés bolsa de 3 kilos por 3,99€.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Nuria Gallegos, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque creo que hay que ser consciente de cómo se produce la energía que usamos, e Iberdrola es la de la energía renovable, es la verde.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Dilluns arrenca a Barcelona el Mobile World Congress, una de les fires més importants del món en el sector de les tecnologies mòbils. Serà, com en anys anteriors, una nova oportunitat de negoci per restauradors, per locals d'oci nocturn i també per hotels i apartaments turístics. Precisament volem parlar amb Enrique Alcántara, que és president de Partur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona. Senyor Alcántara, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la previsió de cara al Mobile en termes d'ocupació? No sé si penjaran el cartell de complet.
Sí, sí que el penjarem, sí. Està anant molt bé el ritme de reserves. Bueno, ja està gairebé tot, pràcticament tot venut. I serà un bon mobile, la veritat és que hauríem d'estar tots molt contents perquè tindrem un molt bon mobile per tots, per hotelers, per apartaments, per comerciants, per restauradors, per taxistes, per tothom, no? Jo crec que és molt bona notícia.
Sí, respecte a anys anteriors, no sé si l'ocupació se situa en els mateixos nivells o millora encara.
Sí, seran els mateixos nivells. Ja és molt difícil millorar aquestes dades per nosaltres. Són ocupacions molt, molt semblants i jo crec que són dades on queda molt, molt clar que necessitem més pisos turístics en aquesta ciutat, almenys per satisfer la demanda que hi ha, no?
I a nivell de preus, podem dir que s'han incrementat? Hi ha gent que s'aprofita i que demana quantitats desorbitades?
No, jo crec que desorbitades no. Com a sector, jo crec que és una temporada alta, potser una mica més alta que el mes de juliol, que és el mes més fort de l'any, no? Per nosaltres. Jo crec que ens va molt bé perquè arregla el mes, però no són en absolut desorbitades, són de temporada alta forta.
Però què es pot demanar per un pis turístic que estigui a prop d'on es fa el mobile, per exemple, més o menys?
Doncs depèn, jo crec que un pis turístic potser s'està demanant, no sé, entre 200 i 300 euros, o depèn molt del pis, de la capacitat del pis, depèn de moltes coses, però depèn sobretot d'un pis més petit, d'una sola habitació, doncs difícil que el puguis vendre més de 150 o 200 euros. Un pis amb 5 habitacions, òbviament, el pots vendre molt més car perquè al final estàs competint amb els preus d'hotel de cada habitació, no? Mm-hmm. I llavors és més alt, probablement.
Mm-hmm. I quin és el perfil de persona que s'allotjarà en pisos turístics? És gent que ja ha vingut al mobile altres anys, que ja havia triat aquesta opció i que torna a repetir, o és gent nova? Que
sí,
prova?
No, hi ha molta, molta gent que està repetint. En el mobile passat hi ha moltíssima gent ens va dir en el moment de sortir que, sisplau, li reservéssim el pis per aquest any, no? Té una sèrie d'avantatges que els agraden, que nosaltres no creiem que el sector professional o de negocis fos un usuari tan intensiu de pis turístic, però estem adonant que sí, que és molt bo i que els donem un molt bon servei. I la veritat és que ja s'estan reservant un any per l'altre. El que creiem que quan acabi aquest any el mobile, realment haurem venut molt, molt ja de l'any vinent.
No sé si es pot dir que el sector dels pisos turístics està consolidant com una alternativa als hotels, que sempre havien estat el referent, no?
Sí, i tant, ens estem consolidant. En nombre de places no estem al nivell dels hotels encara mm-hmm. ens falta una mica de camí per arribar en el mateix nivell, però a nivell de servei, de qualitat, del que la gent valora de veritat de l'allotjament, jo crec que tenim una oferta molt, molt, molt competitiva i que sobretot en el nostre cas és més un turisme familiar que ho valora, però de fet el turisme de negocis doncs cada cop ens ho valora més.
I al sector li feien falta més mobiles al llarg de l'any?
Sí, la veritat que sí, a temporada baixa sobretot, no?
Clar.
Des del mes de novembre fins al mes de febrer, no només del sector, sinó la ciutat, eh? Al final veurem que tots els pisos estaran plens, tots els hotels estaran plens i que no hi haurà problemes d'aglomeracions a les Rambles o en d'altres llocs, no? Jo crec que és un turisme bo, un turisme que no té un impacte negatiu, molt, molt positiu, i tant de bo hi hagués més turisme d'aquest tipus, sobretot durant la temporada baixa.
Mm-hmm. Molt bé, Enrique Alcántara, president de Partur, gràcies per atendre la trucada de COPE Catalunya i Andorra. En tornarem a parlar segur quan hagi acabat aquest congrés de telefonia mòbil i puguem fer un balanç més concret d'aquestes dades. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Recte final ja d'aquest informatiu, 6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, arriba ja la crònica cultural amb la Montse Rodríguez.
Com cada divendres, avui comencem la nostra agenda parlant de les estrenes cinematogràfiques.
Tengo una propuesta que haceros.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos.
Javier Cámara, Roberto Álamo, José Coronado són els protagonistes d'aquesta comèdia. D'aquesta comèdia feta aquí a casa nostra és Por tu bien. El pitjor malson per un pare amb una filla és que aquesta creixi i arribi el dia en el qual li presenti el seu. Inevitablement serà un tipus menys preable, un tipus que busca una sola cosa de la seva preuada i estimada nena. I aquest dia és precisament el que els arriba a Arturo, Poli i Xus. Les seves dolces filles han decidit tirar el seu futur a les escombraries aparellant-se amb tres nuvis abominables. Així que l'única solució és conjuminar forces per lliurar-se d'ells com sigui. És la guerra.
Oye, papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien?
¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien?
Ninguna.
Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hable. Final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Ja sé que és per mi.
Viola Davis són els protagonistes d'aquesta gran pel·lícula que ens arriba dels Estats Units. És un drama, Fences, en què es parla de la història de Troy Maxon, un treballador del sistema de clavegueram de Pittsburgh de mitjans del segle XX, que una vegada va somiar amb una carrera de professional del beisbol, però que era massa major quan la primera divisió del beisbol va començar a emetre a jugadors negres. S'esforça per ser un bon marit i pare, però el seu somni truncat de glòria li corroeix i li porta a adoptar una decisió que amenaça amb destrossar a la seva família.
Hola, Mark. ¿Qué has estado haciendo estos 20 años?
I aquestes són algunes de les primeres paraules que podreu escoltar a la pel·lícula T2 Trainspotting, una pel·lícula que ens arriba del Regne Unit, protagonitzada, entre d'altres, per Kelly McDowell, Ewan McGregor i Shirley Henderson. Primer hi va haver una oportunitat, després va haver una traïció. Han passat 20 anys i moltes coses han canviat, però d'altres continuen igual.
¿Tu mamá era cariñosa contigo?
Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico.
Bien. ¿Dónde está tu padre?
I des de Suècia ens arriba La vida del calabacín. Cuguet és un nom una mica estrany per un nen de 9 anys, tot i que la seva història és universal. Després de la mort de la seva mare, Cuguet es fa amic d'un simpàtic policia, el Raimon, que l'acompanya a la seva nova llar d'acollida amb d'altres nens orfes de la seva edat. Aquesta és una pel·lícula que s'estrena també avui. I abans d'acabar, recordar que avui està tot preparat ja perquè diumenge arriba els grans premis Òscar. Serà aquest diumenge la 89a edició, la 9a edició dels premis Òscars de Hollywood. Que passeu un bon cap de setmana.
El senyor Paul nos cuenta la història de los hombres que había antes de nosotros.
Diumenge per la crònica invisible del Pepe Collado, les notícies que no surten en grans titulars.
Avui la Crònica Invisible vol parlar de la impressió 3D, una autèntica revolució. El seu creador va ser el 1983 un nord-americà amb nom d'heroi de còmic. Es diu Hulk, Chuck Hulk. Tot va començar quan Hulk treballava en una empresa on feien servir llum violada per aplicar fines capes de resina sobre mobles i taules. A partir d'aquesta tècnica, Hulk va desenvolupar el que avui coneixem com a impressió digital o 3D, la tècnica que permet crear objectes tridimensionals sòlids a partir d'un model digital. En tres dècades, aquesta tecnologia ha avançat tant que ja la fan servir empreses d'automòbils, avions o fins i tot per fer material quirúrgic. Segons alguns experts, estem davant d'una nova revolució industrial, la revolució digital. Tot i més, ja es pot fabricar a partir d'un disseny digital, ulleres, roba o calçat, fins i tot aconseguir crear xocolata o caramel a partir d'una impressora 3D. Entre les moltes avantatges de la tecnologia 3D, podem destacar una última aportació d'una ONG dels Estats Units. Es tracta de Enable, una ONG que fabrica pròtesis fent servir la tecnologia 3D i les regala als nens necessitats d'arreu del món. Una pròtesi de mà o de braç feta amb els procediments habituals pot costar 6.000 o 10.000 dòlars. Des de la ONG Enable ja han regalat més de 1.500 pròtesis a nens de tot el planeta. Pròtesis 3D per als nens, les fan de forma totalment altruista empreses o fins i tot centres educatius que disposen d'impressores 3D. Enable disposa de diferents tipus de pròtesis infantils, des de dits fins a mans o braços sencers. En la pàgina web d'Enable es poden visionar els models i les formes de muntar les pròtesis. El preu per unitat no supera els $20 i en una setmana la pròtesi està fabricada, muntada i enviada al nen o la nena del món que la necessita. És o no és una autèntica revolució la impressió digital o 3D que va inventar Hulk?